Molt bon vespre, gent de teatre, molt bon vespre, Sabadell. Benvingudes al Munt al Taló, el programa que repassa les novetats teatrals sabadellenques i de més enllà a través d'entrevistes, reportatges, recomanacions i molt més. Ho vam parlar la setmana passada, però mentre escolteu això, s'està celebrant la gala Sabadell aixeca el taló. Per tant, queda inauguradíssima la temporada teatral de la ciutat. Una temporada que us explicarem fil per randa. Us ho anirem relatant al programa, i ho farem, ja ho sabeu, gràcies a un fantàstic equip radiofònic que està format per Laura Lozano a la producció, Eloi Garcia, Júlia Stals, Elvira Franc, Edu Gil, Jaume Pont, Francesc Rocamora, Adrià Garcia, Carlota Gorgori, Marcel Castillejo, la veu del programa Francesc Asens i els nostres supertècnics Toni González i Roger Benet. I qui us parla, per primera vegada com a presentador, però espero que no per última, Bernat Pareja. Comencem repassant els continguts del programa d'avui.
Amunt al taló.
Doncs alcem el taló. A la secció de la platea indiscreta farem una ullada, com cada dimecres vespre, a la cartellera teatral sabadellenca, amb la Júlia Stals. A la secció de l'entrevista parlarem amb Francesc Conesa, Llorenç Costa i Jordi Bueno, membres del muntatge Un funeral per morir-se, que es va estrenar aquest cap de setmana al Teatre Sant Vicenç. El Teatre de la Creu Alta ha decidit obrir la temporada amb l'adaptació de la pel·lícula humorística Death at a Funeral, del director Franz Oss, estrenada el 2007. Parlarem sobre l'estrena, sobre el procés de creació del muntatge o del que encara es pot acabar de polir, entre d'altres coses. Avui ens visita per primera vegada el Jaume Pont, també amb la secció Entre talers i talons, per repassar la història teatral de la nostra ciutat. Avui ens parlarà del teatre Els Campos del Recreu, que hi havia a la Rambla, davant de l'Imperial, un teatre al centre de Sabadell que va estar actiu durant gairebé un centenar d'anys. Després, l'Adrià s'infiltrarà als últims assajos del Making of de la comèdia de l'Olla, la primera obra de la temporada El Ciervo. Aquesta comèdia representa l'assaig final de la comèdia de l'Olla, un text de Plaute. Com porten els actors i actrius aquesta obra que ha de fer veure que no és una obra? Doncs l'Adrià ha volgut parlar amb ells per tal de saber-ho. Finalment, l'Elvira Franc, com sempre, ens portarà un parell de recomanacions teatrals. Ens comentarà dues propostes del Teatre Barcelonines, MDR, el TNC, de la companyia Los Galindos, amb direcció de Bet Garrell i Marcel Escolano, una obra que es defineix com una farsa per incomodar i divertir. I en segon lloc, ens parlarà de Dirty Boys, amb tres R's, al Teatre Acadèmia, una obra de Gerard Guix amb direcció d'Àgata Casanovas. L'obra ens parla de dos amics que de petits van fer una malifeta molt gran, ja veureu que és molt gran, i com ho afronten ara, uns anys després. Comencem.
Els dimecres al vespre, Amunt al Taló. A Ràdio Sabadell. La platea indiscreta.
I, com sempre, engeguem amb la platea indiscreta. Moment de repassar la cartellera local. Volem saber què tindrem als escenaris de la ciutat aquest cap de setmana. Ens ho explica la Júlia Stals. Bon vespre, Júlia.
Bon vespre. Doncs sí, aquesta setmana la cartellera teatral sabadellenca presenta diverses oportunitats. Però abans de res, avui és la Gala Està, on els diferents teatres de l'entitat estan presentant les obres d'aquesta temporada. Estan aixecant el taló. I, doncs, ara comencem pel Teatre Sant Vicenç.
Perfecte.
Que representaran Un funeral per morir-se dissabte a les 10 de la nit i diumenge a les 6 de la tarda. I això fins al 16 d'octubre.
Els tindrem ara aquí a l'entrevista.
A l'Alternativa interpretaran Fem que ens escoltin aquest dissabte a les 7 de la tarda i diumenge a les 6 de la tarda. La companyia Acabats mostrarà Tot acabat i Ser finit dissabte i diumenge a 6:15 de la tarda. Seguim a l'Estruc, que hi ha en cartell Jueves Absurdos, demà dijous 29 de setembre a les 9 del vespre.
Perfecte, què més tenim?
Per últim, l'última obra és a l'Espai Àgora, que aquest divendres celebraran els seus 25 anys a 7:45 del vespre, una celebració.
Fantàstic, cartellera repassada, i ara queda només saber quina era l'obra fake de la setmana passada.
Doncs la setmana passada dèiem que al Teatre Iniciats estrenava Una reina memorable i era ben fake.
No és així.
No és així, però és una idea per les properes companyies que es formin a la ciutat. I doncs, per últim, com sempre, recordem que es pot trobar gran part de l'oferta cultural de la ciutat a l'aplicació Sincronitzats, disponible a iOS i Android i a la web de Sabadell Cultura.
Perfecte, doncs queda dit. Moltes gràcies, Júlia. Aquest cap de setmana a teatre i la setmana vinent ens tornem a veure.
I tant, bona setmana.
Bona setmana.
Amunt al taló. El teatre de la ciutat a la ràdio. L'entrevista.
Des d'aquest cap de setmana es pot veure al Teatre Sant Vicenç l'obra Un funeral per morir-se, que tal i com ens ha explicat la Júlia, es representarà el dissabte a les 10 del vespre i el diumenge a les 6 de la tarda fins al cap de setmana del 15 i 16 d'octubre. L'argument, durant un funeral del pare de la família, apareixen tot de discussions i problemes familiars d'anys anteriors. En aquesta situació no massa agradable, durant un enterrament, apareix un estrany que assegura que el difunt ocultava un secret, cosa que només empitjora la situació i converteix el funeral en un complet desastre. L'obra és una adaptació de la pel·lícula Death at a Funeral del director Franz Oz, estrenada el 2007. La pel·lícula va tenir molt bona rebuda entre el públic i esperem que l'obra del Sant Vicenç sigui igual. Per parlar sobre això, sobre el procés i de creació i de tot d'altres qüestions, avui tenim al programa Llorenç Costa i Jordi Bueno, directors de l'obra. Llorenç, bon vespre. Bon vespre, Jordi.
Bon vespre.
I tenim també el Francesc Conesa, que fa de tiet Alfi. Bon vespre, Francesc.
Hola, molt bona nit.
Em temo que la primera pregunta és bastant obligada. Com va anar l'estrena, Jordi?
Bo, pues molt bé, la veritat és que estem molt contents. És a dir, realment ja hem cobrat nosaltres, no? Ja tot l'esforç fet tots aquests mesos. A més, ara ja venia un moment que portàvem molt de temps assajant. Ja no ens feien gràcia els gags. Ja entrava aquella por de dir, hosti, això la gent riurà. I la veritat és que ha sigut una explosió aquest cap de setmana, no? Ha vingut molta gent i la gent que ha vingut s'ho ha passat bé, és a dir, no cal preguntar-los perquè ho hem sentit, no? I han, bueno, no han rigut, a més tenim aquest públic de dissabte a la nit i de diumenge a la tarda, i no és el mateix, però han acabat, doncs bé, vull dir, contents, no? I ho notes, això ho notes des de dalt, i clar, això no podem estar més contents, la veritat.
No, estem supercontents perquè, a més, tot el que ens havíem imaginat ho hem pogut portar a terme dalt de l'escenari, i al final ha acabat funcionant tot el que volia que funcionéssim. El públic en reia les bromes que ens esperàvem que riguessin, per tant no podem estar més contents, o sigui, tot el que hem estat treballant durant tants de mesos, al final ha donat els seus fruits.
I Francesc, des de sobre l'escenari, com es va veure això?
Doncs molt bé, vull dir que això que deia el Jordi té raó, el públic és diferent el dissabte i el diumenge. El del dissabte va ser només el minut re, Ja estava rient i aplaudint, i en canvi el diumenge va costar una mica més, però bueno, al final van caure, vull dir, ja la que comença a caure un cau a l'altre i després ja venen seguides, vull dir que bueno, teníem una mica de, els actors una mica de, havien com anirà, però realment bueno, la veritat és que hi havia algun moment que era per riure nosaltres, el pas que tenies que callar i tenies que aguantar-te, però que sí, tenies ganes d'estar a baix rient, vull dir que molt bé.
No, inici immillorable pel que veig, però vull parlar una mica sobre el procés de tota l'obra. Quan vau decidir adaptar aquest text i per què?
Bé, bueno, em sap greu que el Llorenç va sentir moltes vegades ja això, no? És a dir, realment, jo, a mi em van recomanar aquesta pel·lícula quan ja no estava ni als cines, no? Era, de fet, un director sabadellenc, l'Oriol Paulo, que ara està triomfant amb totes les pel·lícules que està fent, Netflix, L'Innocente, vull dir, és una primera espasa, per dir-ho així, i ell en aquell moment encara estava estudiant, estava, diguem, començant, i veia molt cine, veia moltes pel·lícules, i em va recomanar, com a mi m'agradaven molt les comèdies, perquè en el seu moment també les obres que havia escrit sempre eren comèdies, em va recomanar una pel·lícula, que era aquesta, i bueno, em va quedar, vaig pensar, bueno, ja quan la vegi, doncs ja, bueno, quan me'n recordi, com tantes que et recomanen, no? Però aquesta va coincidir que la vaig veure, i em va sorprendre molt, és una pel·lícula molt... Bueno, a mi em va sorprendre, és una comèdia, de fet tampoc no té gran cosa, no? És a dir, no és un... no ho sé, però a mi em va sorprendre molt. Llavors, jo ja no estava vinculat al centre, ja feia temps, però sempre vaig pensar, ostres, si hagués de fer una... m'agradaria adaptar aquesta pel·lícula a una obra de teatre, però bueno, la cosa va quedar aquí. I un dia estan al Toc 2, al bar de Llorenç, estàvem parlant, ells que venien de fer musicals. Clar, quan jo feia teatre al centre fa 20 anys, el somni era fer musicals. És a dir, jo me'n recordo que dius, ostres, m'hagués encantat fer un musical, i ara els fan com xurros,
sí,
no?
Sí, I omplen, els fan... omplen la cartellera.
I els fan molt bé, a més, no? Ara tothom canta i balla, abans cantaven i ballaven dos o tres, no? i em va comentar, ostres, ja estem cansats de fer musicals. Vaig dir, serà possible? I ara estem buscant per fer un clàssic i tal, i li vaig comentar, doncs, ja aquesta, jo, si ho hagués de fer, faria aquesta pel·lícula. Ja et portaré un DVD. Li vaig portar el DVD i em va semblar que li interessava i tot, no? El va agafar, li vaig portar, jo només anava amb les meves filles i va passar un mes i mig, i les meves filles em deien, ai, papa, és que tu ja estàs passat de moda, això segur que no els interessa en absolut. I el dia següent, o la setmana següent, em va arribar la trucada del Llorenç, no? I em va dir...
No, li vaig dir que, no, que l'havia vist amb un amic i que just quan estava veient la pel·lícula me l'estava imaginant sobre l'escenari del Teatre Sant Vicenç, no? I em anaven venint al cap les maneres de com solucionaríem tots aquests canvis d'escena, tots aquests canvis d'espai, inclús ja tenia, bueno, en ment la maqueta, i llavors vaig dir, Jordi, jo crec que això ho podem fer i funcionarà molt bé el Teatre Sant Vicenç.
Mm-hmm. La pel·lícula, l'original, és molt divertida, a mi em va agradar molt, l'obra encara no he pogut venir-la a veure, però l'adaptació és fidel a la pel·lícula?
Sí, és molt fidel.
Sí. D'acord.
Sí, és que, bueno, a veure, no, sí, és que és el que deia el Llorenç, no? Podíem aquí embarrancar-nos a fer una cosa com molt més, però és que, clar, és que seria superar l'original, no? Llavors, bueno, ja. Evidentment, no és el mateix una pel·lícula que una obra de teatre, i aquí s'ha aconseguit molt, jo crec que expliquem la història perfectament i no trobem a faltar en absolut la pel·lícula. Passa que, clar, complica, perquè nosaltres, si hi ha cotxes, hem posat cotxes. Si hi ha una casa anglesa, hem posat una casa anglesa. Vull dir que realment aquí hi ha hagut una feina brutal per part de la que és l'estructura del centre, no? De tramoies, de tota la gent que fa possible, perquè el decorat és, per mi... És a dir, clar, jo sempre, a més, vinc de... Quan el centre havia fet les obres de Nadal, que sempre és el germà petit, per dir-ho així, no? El germà gran són els Pastorets, i després tu t'has d'adaptar. I jo feia comèdies modernes amb una cova al costat, o amb una... Llavors, sempre t'havies d'adaptar al que hi havia, i eren quasi quatre elements, no? Aquí, com em va dir el Llorenç en el seu moment quan vam començar a parlar, tindrem un decorat xulo. I així ha sigut.
De fet, sobre això us volia preguntar, perquè és que l'obra compta, si l'aneu a veure o si ja l'heu vist, amb una escenografia enorme, dividint l'escenari en diverses estances, i inclús té dos nivells dins del mateix escenari. Imagino que poder treballar una obra amb tantes persones i amb tants espais té el seu nivell de dificultat, però també el seu nivell de gratitud a la vegada.
Clar, amb coordinar tot aquest moviment del de l'escenari et fa... O sigui, et suposa molta feina, sobretot pels actors també, perquè moltes vegades no pots assajar fins molt a prop de la data d'estrena, quan està tot construït, no pots assajar-ho exactament en l'espai que toca, i això fa que potser els últims assajos acabis molt més agobiat, perquè sembla que estiguem tirant enrere, estem perdent els avanços que portem, però al final, jo sempre els deia, quan les peces encaixen, quan els engranatges funcionen, va fluidíssim i és maquíssim. I és el que al final s'ha aconseguit i el que el públic veu. Una de les crítiques que em deien aquest diumenge, perdó, em van dir... els espais estan superben trobats i en cap moment et perds en quin lloc de la casa estàs. Quan hi ha moments que potser hi ha llocs que estan molt propers uns als altres. O sigui que en una casa normal són llocs que estarien molt separats o dividits per moltes parets, però aquí no. Aquí amb un simple canvi de llums, amb un moviment d'armaris o en un espai concret, hi ha... La gent entén perfectament a quin espai de la casa estan.
Mm-hmm. Vull parlar d'això que comentes de tot el procés d'assajos i de la part final, però abans penso que és important destacar el fet de que aquesta és de les primeres obres del Sant Vicenç després de la pandèmia, on s'ha pogut assajar completament o gairebé completament sense mascareta. En una comèdia, des de l'inici s'han de crear sinergies entre els actors i les actrius. Imagino que el fet de no fer servir la mascareta ha estat un punt a favor molt important des del començament del muntatge. Francesc.
Sí, i tant, i tant. No deixa de ser una barrera, no?, el fet de la mascareta, i tu li mires a la cara i no saps ben bé què et dirà o què no et dirà, i sí, és una, bueno, és un avantatge, és que lo natural és no anar amb la mascareta, vull dir que amb això sí que hem tingut un palet de sort, perquè un any endarrere, Llorenç, no haguéssim pogut fer-ho perquè hauria sigut tot molt complicat i del costat et hagués mirat malament, que no la portes... Mm. Bueno, el mateix que passa quan anaves a comprar o qualsevol
I
cosa, no?
I no posar tota la gent que hem posat al final de l'escenari, sí, perquè és una de les obres de text del Sant Vicenç on més persones participen, sí, tret dels Pastorets, evidentment, que és una cosa a part, però és de les obres de text amb més gent dalt de l'escenari. Bueno, pràcticament tenim la mateixa gent que un musical del Sant Vicenç.
De fet, qui conegui els Pastorets... aquesta obra és un gran bosc nevat. És a dir, el bosc nevat normalment és l'escena més complicada de Pastorets, perquè intervé molta gent, molts pastors, i hi ha com tota una intercomunicació entre ells. Pues aquesta obra, des del principi al final, és un gran bosc nevat. També cal dir que vam començar amb mascareta. Sí. No? És a dir, realment vam començar els assajos, vam fer les lectures.
Les lectures, però quan ja va ser el tu a tu, ja no la portàvem.
Sí, podíem, sí, en aquells moments que mascareta amunt, mascareta avall, però sí, encara ja podíem
començar normalitat. Personalment ho hagués portat molt malament, fer un mascareta. Sí. És a dir, jo, clar, venia de fer teatre, feia l'última obra que vaig dirigir era fa 7 anys, les anteriors fa 20 anys, clar, no em podia ni plantejar, és a dir, no ho veia, no ho tenia... Però, clar, resta molt, resta diguem, l'expressió, resta moltes coses, no? Uh-huh. Però, bueno, per sort ho hem pogut salvar.
I, evidentment, és això que des del començament ja es treballa amb gairebé tots els mitjans que tindràs, no? Que, de fet, això que em comentàveu de que hi ha tants actors i actrius, una de les particularitats de l'obra és que són d'edats molt diverses entre elles. Com ha funcionat això? Com ha anat perquè els actors més veterans i els més joves poguessin congeniar correctament?
Jo crec que s'ha fet equip. Es va fer equip de seguida i es va fer equip. Des que vam començar a assajar, no hi ha hagut cap tipus de problema. O sigui s'ha portat molt bé, perquè una de les coses que del Jordi i jo teníem claríssims és que volíem agafar la gent de l'edat que tocava pel seu personatge. Perquè moltes vegades pequem de... Ui, aquest potser m'ho fotrà bé, però fa un personatge 20 anys més gran o 20 anys més jove. I això xirria. Per molt maquillatge que posis, xirria. I el que vam dir és intentarem agafar la gent que més o menys, per l'edat, és el que toca. Sí que era gent que no havia treballat potser mai junt, perquè, depèn dels muntatges, normalment, si són musicals, és gent més jove, si són obres de text, s'agafa gent més gran, perquè la gent jove no li interessa potser tant fer tant text, perquè el musical el troba més divertit, i potser són dos, hi ha unes barreres d'edats aquí que no treballen junts. Però aquí, des del principi, vam agafar aquestes edats tan diferents, un ventall d'edat molt, molt gran, però s'ha treballat molt bé des del principi i crec que al final ens ho passem molt bé i...
I clar, i sobretot quan fas teatre també així, és a dir, has de ser molt permeable, vull dir, aquí realment nosaltres hem intentat decantar-nos per gent, sobretot que estigués implicada, no? Gent que vingués a assajar, gent que entrés en el paper, i evidentment, a veure, intentant buscar un perfil, però el cas més exagerat d'aquesta obra és que el personatge, potser un dels principals de la pel·lícula original, és un nan, i aquí l'hem suplit, més que res perquè no... Bueno, jo he vist altres adaptacions on era gent ajonellada, on eren coses com molt estranyes. Aquí hem adaptat l'obra a lo que teníem, no? Hi ha personatges que els hem hagut de modelar més, vull dir, sí. Que realment... A veure, aquí hi ha una gran feina. En el fons, quan hi ha molta gent vinculada a una cosa, també has de tenir, doncs, bueno, has de fer de més i de menys, has de cuidar tothom, i vull dir, realment, jo crec que aquí ha sigut important el Llorenç, no? Vull dir, que ha tingut, des de la seva direcció... Té una manera de fer que, bueno, jo... Clar, també ets a dir que, per qui no ho sàpiga, quan jo li vaig passar el projecte aquest, també tenia un... Era un regal enverinat, no? Jo me'n recordo que vaig dir a Llorenç, a veure, sense cap compromís i sense cap pressió, i crec que no la va tenir. Vaig dir, jo sempre que he pensat de fer aquesta obra, he pensat que m'agradaria fer un dels actors principals, no? I ell ho va veure bé... I aquí estem, no? Vull dir, realment s'ha fet. Però clar, això també m'ha restat a mi. Jo prou de feina he tingut amb lo meu, perquè el personatge doncs, és un personatge que no calla, i també m'ha restat una mica aquesta visió global que l'ha hagut de tenir més el Llorenç, no? Però, vull dir, no sé, jo crec que ha anat prou bé,
Hem treballat molt bé, sí. Sí.
Amb això que comentàveu del fet d'adaptar els personatges, no? Moltes vegades del més complicat com a actor o actriu és buscar referents en el que inspirar-te per donar vida als personatges. En aquest cas, els referents són claríssims perquè són els actors i actrius de la pel·lícula i com ho interpreten, no? Francesc, has agafat el personatge del Tia Talfi tal qual? Has intentat fer-te la teva pròpia versió? Com ho has fet?
No. M'ho vaig estar rumiant moltes vegades de veure la pel·lícula, però al final vaig decidir que jo faria el paper que em deia el director.
No l'has vist, la pel·lícula?
Jo no l'he vista. Jo, quan acabi l'obra de teatre, ens hem conjurat diversos, farem crispetes mirant la pel·lícula, però després ja estarà, saps? Clar, vull dir, perquè, ara no sé si és la paraula adequada, però no volia que em contaminés el fet de dir aquell senyor fa allò, doncs jo ho tinc que fer igual. No, això per mi era obsessionar-me. Jo feia el que el director... Bueno, jo feia el que podia quan el director em deia el que tenia que fer. Si a ell li agradava Estupendo, ja està, ja el tenim. Però no he vist la pel·lícula. Jo tinc companys que l'han vista. A lo millor no els hi afecta. Jo, per mi, em vés afectat. I vés, jo vés tingut la imatge d'aquell bon home i jo crec que em vés atabalat molt, perquè després és copiar. I les còpies, a vegades, o normalment, no surten bé. Jo m'he fet el meu personatge, el Llorenç m'ha dit, vale, no, això millor així o millor xans, o aquí, en lloc de dir així o ho dius d'aquesta manera, hem arribat a un punt que és el personatge i, bueno, crec que funciona, no? Ja està.
Quines indicacions els hi veu donar en aquest sentit?
A veure, per la part del tiet Alfil, bueno, el tiet Alfi, perdó, que jo sempre li dic Alfil, és una mania que li tinc des del principi, que li dic Alfil, clar, ell té el seu personatge té un gran hàndicap i és que va amb cadira de rodes. Clar, aquí hi ha tot un treball de mobilitat, de com treballar amb la cadira, després com adaptem els seus gags perquè ell pugui anar a arribar bé als llocs també, pobre, perquè sí. Clar, és una, sí. Ell no va amb cadira de rodes, per tant, en aquesta part aquí s'ha marcat molt en el tema de moviment, i sobretot en l'actitud, és un personatge que és molt esquerp, és un personatge que és, que és un senyor que és molt gran i que és molt cascarràbies i és molt ell i tot, i aquí sobretot hem marcat aquí aquests punts i sobretot trobar aquests gags on ell amb un altre personatge, que si no farem tampoc més spoilers perquè ja n'hem fet molts, ell i un altre personatge, quin és el seu joc, no? El joc que tenen aquests dos personatges, que al final fa que sigui una parella còmica molt divertida que funcioni durant l'espectacle, i és com trobar, ajuntar aquests dos personatges, marcar-los perquè els gags i els xistes surtin tan ben tirats com ho fan realment.
Ho intentem.
Clar, jo tampoc no sabia que el Francesc no havia vist la pel·lícula. Realment a mi tampoc m'agrada que la gent vegi la pel·lícula. A mi una cosa que no m'agrada històricament del teatre amateur és aquesta idea de plagiar l'original, no? De dir, hòstia, és que ho fa igual que aquell. Clar, no ho has de fer igual que aquell, has de fer el teu paper, no? I aquí, clar, també la diferència és que una cosa és pel·lícula i l'altra és teatre, no?
Sí, sí, sí.
Llavors, aquí, me'n recordo més, em fa molta gràcia, m'he recordat que un dels actors que es va incorporar més tard, que va ser el Toni Ferrer, un dia ell va venir a assajar, va venir a diversos assajos i després va veure la pel·lícula. I va dir, diu, és molt millor l'obra que la pel·lícula. perquè l'obra la veia com més potent que la pel·lícula, perquè la pel·lícula, en el fons, clar, és un enterrament, és una pel·lícula, i tots parlen, xiu-xiuegen algunes coses, no? És a dir, parlen baixet, parlen, clar, i nosaltres cridem perquè hem de cridar, perquè ha d'arribar. Llavors, clar, ja, només això ja és un canvi, no? I llavors, bueno, jo crec que hi ha papers que... Bueno, ja, tothom ha anat fent el seu paper, és el que dic. Jo ja, ara em ve al cap, no diré qui, però hi ha un parell o tres de papers que jo no els veia i els hem creat nosaltres, no tenen res a veure amb la pel·lícula. És a dir, sí, diuen el que diu el de la pel·lícula, però el personatge no té res a veure i no el trobo a faltar a l'anterior, no?
Sí, sí, sí.
A l'anterior o al de la pel·lícula. Per tant, es pot fer veure la pel·lícula i disfrutar-la, i es pot veure l'obra i disfrutar-la, no?
Un dels problemes que té el fet de ser la primera obra, l'obra que estrena la temporada, és que la recta final l'agafa just després de vacances. Hi ha hagut algun problema amb això, amb el compaginar les vacances d'estiu amb el procés final, l'esprint final de l'obra?
Jo ja, des del que vam començar a reunir-nos, ja li vaig dir que jo era un home d'objectius, un home d'esperances, i jo els hi vaig dir, nois, noies, abans de l'estiu, passi sencer de l'espectacle, com a mínim. I es va lluitar i es va apretar per això, es va aconseguir, vaig estar content, vale? I és això, vam tenir l'espectacle embastat com a mínim abans de que marxés l'estiu, i diguéssim, la meva promesa va ser al setembre, quan torneu, estarà tot el decorat fet perquè puguem assajar sobre el decorat i aprofitar el màxim de temps. I efectivament, quan vam tornar al setembre, tot el decorat estava com a mínim construït per poder anar als espais, i així vam poder aprofitar les poques setmanes que teníem de setembre, que el Jordi em deia que els veia una mica justes i pillades, jo continuava sent un home amb esperances, i jo vaig dir, arribarem, i jo crec que hem arribat, a l'estrena bé.
Sí, sí, no, molt bé, jo sóc superfan del Llorenç, ja ho he dit diverses vegades. Llavors, és veritat, vull dir, realment, clar, jo que vinc de fer teatre fa 20 anys, abans era un altre ritme, venia, la gent arribava tard, plegaves a les 12 anaves cap a casa, era molt cansat i em feia molta mandra tornar a això, i jo dic, hosti, és que ara jo ja tinc, bueno, no diré una edat perquè tampoc és això, però vull dir, em feia molta mandra i realment...
La tens, Jordi.
El que la té més sóc jo, eh?
Però clar, en això hem sigut molt estrictes, vull dir, el Llorenç, començàvem a les 9, que jo d'entrada deia, hosti, no vindrà ningú a les 9, pues de les 9 i acabàvem a les 11, arribaves a casa una hora prudent que encara podies veure un capítol de Juego de Tronos, no? Vull dir, que dius, realment, en aquest sentit ha estat molt bé, a més, vull dir, jo aquí també m'he autoimposat a prendre'm el paper el primer, no faltar cap assaig, perquè clar, per donar una mica d'exemple, no? Perquè clar, si ets el director, vas dient a la gent que s'aprengui el paper i tu no te'l saps, és un problema, però... En aquest sentit, el Llorenç en això sí que està, ho tenia tot molt planificat i hem anat una mica sobre la marxa, no? És a dir, abans de marxar de vacances crec que vam fer l'obra sencera. Ja estava tot marcat. Hem vingut, és veritat que ha costat una mica agafar el ritme, però també, a veure, el mèrit de que el cap de setmana hagi anat així és que hi ha una feina darrere, no? És a dir, que hi ha... A veure, i es veu això quan veus l'obra, entenc, des de baix.
Oh, i tant.
No? Es veu que hi ha unes gags buscats, unes situacions buscades, i això també, com a actor dalt de l'escenari, et dona una tranquil·litat i una felicitat, perquè no dir-ho així, fantàstica.
Doncs breument, ja per acabar, en una frase, a Francesc, i llavors vaig amb vosaltres dos. Per què la gent hauria d'anar a veure Un funeral per morir-se?
Si més no, per desconnectar una mica dels mil problemes que tenim ara actualment, passar una estona amb el cap en blanc i anar més a veure l'obra, divertir-te al que màxim i quan surtis al carrer tornes a la teva vida. Però vull dir, aquell ratet, que la gent es diverteixi, si pot riure, que hi ha gent que li costa molt, però si pot riure, endavant.
Llorenç, Jordi, alguna cosa a afegir?
No, no, o sigui, passar-ho bé. L'únic objectiu, l'única pretensió que té aquest espectacle és que la gent s'ho passi bé. Ja està.
Sí, i que vinguin això, perquè a mi el que em sap greu és a dir que si passen setmanes i queden butaques buides, és gent que no haurà disfrutat el funeral, perquè realment és això, és a dir, ens convé molt passar-ho bé, i aquí hi ha una feina, evidentment la feina hi és, però és que la gent s'ho passa bé, és a dir, que no ho diem nosaltres, ho sentim, no? És a dir, ho veiem, no ho sé.
El feedback, no?, que es diu ara.
Ah, vull dir, realment és això, acabes amb una... sensació d'haver fet bé la feina perquè la gent riu i s'ho ha passat bé, doncs pues ja està, és això.
Doncs Francesc Conesa, Jordi Bueno i Llorenç Costa, membres de l'equip d'Un funeral per morir-se al Teatre Sant Vicenç, moltíssimes gràcies per apropar-vos a Ràdio Sabadell, a l'Amunt al Taló, i explicar-nos el muntatge des de dins. Molta merda.
Moltes gràcies.
Gràcies.
I seguim al programa.
Amunt al Taló, amb els teatres de l'Estat. Entre talers i talons.
I per primer cop aquesta temporada, entre nosaltres tenim el Jaume Pont. Bon vespre, Jaume.
Bon vespre, què tal, Bernat?
Doncs molt bé. Avui a la secció Entre talers i talons, que per qui no la recordi parla sobre la història del teatre de la ciutat, recordem un teatre de la Rambla que va estar actiu gairebé durant un centenar d'anys. És
sí,
així, no?
Exactament, exactament, Bernat. Moltes gràcies de poder tornar a continuar una temporada més explicant, doncs, històries de o sigui, explicant coses del teatre, històries del teatre la nostra ciutat, i si recordeu, la temporada passada vam poder parlar dels inicis del Teatre Sabadell fins al segle XIX, que és el moment que el teatre, a tot arreu, no només a Sabadell, va viure el moment de màxima popularitat, perquè en el marc de les noves societats burgeses en què la ciutadania van aconseguint més temps de lleure, el teatre era de les poques activitats de lleure de proximitat que la gent disposava. No era com ara, que tenim cinemes, televisions, vehicles per marxar a la platja o a la muntanya, internet, plataformes, etc, etc, sinó que el teatre era dels pocs àmbits per passar les estones d'esbarjo. I per això, durant la segona meitat del segle XIX i la primera del segle XX, el teatre era com un mass media actual. Doncs aquesta temporada seguirem parlant d'aquell moment. Com que hi ha molta xitxa, hi ha molta teca, segurament ens donarà per omplir tota la temporada de històries sobre el teatre en aquella època.
Tot mantenint-nos en el segle XIX.
Estem mitjans del segle XIX i la primera part del segle XX. Estarem tota aquesta temporada, estarem segurament en aquesta franja, perquè és, hi ha teca, hi ha matèria per explicar, hi ha moltes històries.
Perfecte, doncs tot teu, Jaume.
Continuem, doncs això, continuem explicant aquesta època de la història. La temporada passada vam parlar del primer teatre que es va construir, o sigui, el primer edifici que es va construir exclusivament com a teatre, que és, i que ens ha arribat fins a l'actualitat, que és el Teatre Principal. I aquest va ser el primer teatre que va tenir Sabadell. I ara reprenem el fil de la història amb el segon teatre que es va construir, que van ser els Campos de Recreu. Sí, sí, així, eh? Campos, li deien Campos de Recreu. De fet, tal i com el teatre principal és l'únic teatre d'aquesta etapa que es conserva, als Campos només ens queda actualment un vestigi, i és el nom d'una fruiteria. La fruiteria Els Campos 1. I perquè i a més, sí, és Campos 1 perquè hi ha una altra seu d'aquesta fruiteria, que és Els Campos 2, que està al carrer Indústria.
D'acord.
I que consti que no m'han pagat res per fer-los publicitat, els de la fruiteria Els Campos. Doncs la fruiteria Els Campos 1 està situada on hi havia aquest teatre, al carrer Duran i Sors, cantonada amb el carrer del Sol i amb la Rambla, en aquesta part de l'illa de cases, diguem-ne, que hi ha entre aquests carrers que he dit. Si us hi fixeu, actualment és un bloc d'habitatges que als baixos té tot un uns porxos amb columnes i diversos locals a dins. I un dels locals, al carrer Duran i Sors, és la fruiteria Els Campos 1, per retre homenatge en aquest teatre. Doncs en aquest solar, del final de la Rambla, s'hi van construir Els Campos el 1867. I recordeu que, en paral·lel, també aquell 1867, també es va construir, es va renovar tot el teatre principal. El concepte que es va construir aquest teatre dels Campos, o millor dit, aquest espai de lleure, perquè era un caire més popular, l'objectiu amb què es va construir aquest nou teatre, i molt més popular que el principal, i va agafar de model els Campos Elíseos de Barcelona, que s'havien construït el 1854, i que alhora també volien imitar els Champs-Élysées de París. Els Campos Elíseos de Barcelona era com un gran parc d'atraccions situat a l'actual Passeig de Gràcia, que ocupava una superfície d'unes 8 hectàrees del que seria el futur Eixample de Barcelona, amb jardins, passejos, un teatre i diversos establiments com ara cafès, una plaça de braus, un llac, muntanyes russes i altres atraccions. Aquest model de jardins amb zones d'esbarjo es va exportar a diverses ciutats i, de fet, a Lleida encara existeix un parc que es diu Els Camps Elisis, també. Doncs Sabadell també es va voler seguir aquesta moda, però en una escala més reduïda, sense donar tanta importància als jardins i, sí, més importància al teatre. I en aquest espai que hem parlat del final de la Rambla és on es van construir un teatre, un gran saló de cafè i uns jardins destinats a fer espectacles a l'aire lliure, també. L'entrada era per la Rambla i tot el complex tenia una capacitat d'unes 2.500 persones. Vull dir que era grandet,
eh? Déu-n'hi-do.
Com podeu veure, la concepció era ben diferent del que era el teatre principal. Aquí no es tractava d'una èlit burgesa que faria el seu teatre, sinó era una iniciativa d'una empresa mercantil titularitat de Miquel Fàbregas i que tindrà com a finalitat el lucre, és a dir, programarà espectacles atenent la rendibilitat i no la ideologia, que és el que sí que es feia en el principal. El 21 d'abril de 1867 es va inaugurar Els Campos amb la sarsuela Los Diamantes de la Corona. I els inicis van ser una mica desgraciats, perquè durant la dècada de 1870 va patir dos incendis, deixant les instal·lacions força tocades fins que el 1896 es va reformar, donant-li la forma definitiva que aguantaria fins als finals de l'existència d'aquest edifici. Es va refer el teatre, seguint el model del Teatre Fortuny de Reus, de tal manera que tenia una platea, dos pisos, amb llotges i un galliner, que el galliner, igual que el teatre principal, llavors no es deia galliner, sinó que es deia Paraíso, que era un nom així com més de prestigi, però en definitiva no deixava de ser el galliner. On
sí,
les
sí,
cadires
sí.
Eren menys còmodes, que eren de fusta i no estaven encoixinades, i on estaven doncs, tots molt més apretats, i a més quedava a dalt de tot, i per tant no es veia tant l'escenari. Doncs aquest teatre que es va construir tenia una capacitat de 900... Bueno, que es va reconstruir de nou, tenia una capacitat de 950 espectadors. I pel que deien, pel que es diu el que surten a la premsa de l'època, doncs no tenia l'elegància del principal o l'Euterpe. Per tant, ja té aquest to més, els Campos ja tenien aquest to més popular. Però sí que, en canvi, tenia els avenços més moderns del moment a nivell de seguretat, de confort i d'acústica. Per aquest escenari hi van passar companyies locals, com l'agrupació Carbonell, que un dia ens dedicarem a parlar de l'agrupació Carbonell, perquè va ser una companyia molt important que va actuar aquí a Sabadell.
Guardeu el nom, recordeu-lo.
Companyia, exacte, l'agrupació Carbonell. Però també, i sobretot, van actuar companyies professionals de prestigi, com la d'Enric Borràs, el 1893. Enric Borràs és el que va representar, és l'actor que va representar el primer Manelic, que va escriure Àngel de Terra Baixa, que va escriure sí, sí, sí. Àngel Guimarà, doncs Enric Borràs, perquè ens situem, va ser el primer Manelic. Doncs ell tenia una companyia i també va actuar aquí als Campos de Sabadell. Però a més també hi van haver funcions líriques, de sarsuela, d'òperes, funcions de màgia i fins i tot visites il·lustres com el músic Pablo Sarasate, o companyies italianes de companyies italianes i d'altres i d'altres llocs d'Europa. Per tant, doncs va aconseguir doncs aportar espectacles importants. Però a part de teatre, com ja deia, en aquest espai, els jardins i el cafè, es van poder contemplar també actuacions pròpies de l'època. I va actuar la Mujer de Hierro, una dona que doblegava barres de ferro com si fossin tallarines, o bé el famós Sansón del siglo XX, un mallorquí d'increïble fortalesa, i també van actuar mentalistes i hipnotitzadors, però realment la joia eren els combats de boxa i de lluita lliure, que llavors la lluita lliure s'anomenava Catch a Cuatro, deien Catch a Cuatro, com agafant el nom de l'anglès, i que era un reclam espectacular. I es veu que hi havia un tal Terrés que tombava els contrincants a cops de cap, i es veu que era... Sí, a cops de cap, i que és el que omplia omplia de gom a gom doncs, l'espai.
Devia ser digne de veure, eh? Sí, un sí, combat, sí, combats on així, cops de cap.
Exacte. I finalment, doncs, a poc, doncs, les representacions de... Perdó, abans de parlar d'això també volia explicar que el cinema també va estar molt vinculat als campos. De fet, la primera projecció de cinema a Sabadell es va fer el 1897 per part de Marcel Ballús, que va ser un pioner del cinema, era sabadellenc, i va ser un pioner del cinema a Catalunya. I va aconseguir un cinematògraf dels germans Lumière per portar-lo aquí a Sabadell i es va poder fer en els campos la primera projecció de cinema a Sabadell. Però que pel que sembla, pel que surt a la premsa, es veu que no va tenir gaire èxit, no va assistir gaire gent. Més tard, el 1906, es va combinar el cinema en la sala de teatre, es va combinar el teatre amb cinema. I a partir de 1921 sí que es va deixar de fer teatre i es va convertir només en cinema. I els campos de recreo de la Rambla van continuar actius amb balls, orquestres, combats de boxa, sent espai d'actuacions també durant la Festa Major, fins a finals dels anys 60 del segle passat, que és quan va tancar. I l'any 1977 va ser enderrocat per construir-hi els pisos que actualment doncs, podem veure, entre protestes de veïns que reclamaven un Ateneu. I ara, Bernat, ja només ens queda el record d'una fruiteria que té el nom dels campus.
Doncs si passeu per la fruiteria, que sapigueu que ve de tot això. Exacte. Jaume, moltíssimes gràcies, com sempre, superinteressant. Ens retrobem d'aquí uns quants programes per seguir amb la història del Teatre Sabadell.
Exacte, moltes gràcies, Bernat, i moltes gràcies als oients. Ens retrobem en una propera ocasió.
Seguim el programa.
Amunt al Taló a Ràdio Sabadell. Infiltrats.
Molt bon vespre. Avui ens estem infiltrant els últims assajos del making of de la Comèdia de l'Olla, que es farà en el Ciervo Teatre. Anem a veure com estan portant aquests últims assajos. Endavant. Bé, doncs avui estem aquí infiltrats als últims assajos del making of de la Comèdia de l'Olla. Aquí tinc a la Margarita, la Lourdes, el Manel i el Carles. Expliqueu-me com estan anant aquests últims assajos.
Bé, com sempre, les últimes setmanes o últims dies abans de l'estrena doncs són intensos. O com a mínim això esperem que sigui, perquè encara ens queda bastanta cosa per treballar. És un making of del making of del making of, al final, això.
Estem una mica verds. Si no ens posem les piles, això no sortirà. No sortirà.
Bé, ara el Carles estava fent del seu personatge, eh? No parla habitualment així, eh? Però bé, com que tenim molta il·lusió i ganes de que surti bé, segur que en aquestes dues setmanes farem una empenta i ens sortirà perfecte, oi que sí?
Sí, sí, jo també espero un miracle.
Veig que acaba d'arribar un altre actor. El teu nom, perdona, com et dius?
Ricard.
Ricard, també com portes aquests últims assajos?
Ah, molt bé.
Explica'm una mica quins són els vostres personatges.
A veure, jo represento que sóc un personatge, que no sóc un actor, tots són actors menys jo, sóc un personatge que treballa, una persona que treballa en el teatre. No sé si dir-t'ho, prefereixo no dir-t'ho, només dir-te que jo no sóc actor, el meu personatge, que té un paper superimportant en els esdeveniments de l'obra.
Ets actor o no ets actor? Si no estàs actuant?
A veure, sí, però com que es diu making of de la comèdia de l'olla, els actors de debò fan veure que són actors que estan assajant una obra de teatre. Per tant, gairebé tothom és actor, menys jo, que jo sóc una treballadora que està per allà emprenyant a tots els actors.
Ah, molt bé. I els vostres personatges?
Doncs mira, jo, de fet, sóc el regidor.
El regidor de cultura?
No, el regidor de l'obra, que s'encarrega en teoria de que tot estigui al seu lloc quan els actors ho necessiten. Però la veritat és que acabo de fer una mica de tot, així que no explicaré res més perquè vull que la gent ho vingui a veure.
Jo a l'obra em dic Pepeta, sí que sóc actriu i desperdiciada. S'ha de dir que estic desperdiciada.
Jo sóc en Megadonus, que és un avi vell, entens, que està enamorat d'una noieta. Deixeu-m'ho així.
I ara per ara, què és el més complicat que us està sent dels vostres personatges?
Doncs en el meu cas, per exemple, que al final acabo fent de moltes altres coses dins de l'obra. Llavors, tot el canvi de regidor a altres tipus de personatges i altres coses que faig dins de l'obra, doncs és el més complex, anem a dir, el més complicat.
En el conjunt de l'obra, el complicat és que els personatges tenen dos personatges, diguem-ne, no? el que és l'actor i el que és el personatge a dins de l'obra. I aquesta confusió, diguem-ne, doncs s'ha de portar molt rodada i amb dinàmica perquè el públic ho segueixi i ho entengui.
Serà una mica amb bipolaritat, no?
Sí, més o menys. Sí, sí, sí.
El meu cas no és, perquè jo sóc la que no sóc actriu, representa de l'obra i estic per allà. El meu paper és un i bé, no, em sembla que ja el tenim bastant agafadet i ja està. Jo empipo una mica els altres.
I com creieu que anirà aquesta estrena de l'obra?
No sé, sempre això fa una mica de... No, una mica, que coi, molts nervis el primer dia, però bueno, suposo que ho passarem com tot.
No, anirà molt bé. Al final sempre acaba sortint bé. És a dir, d'una forma o l'altra, l'estrena sortirà perfecta.
No creus que anirà aquesta estrena?
Bé, sempre ja se sap, a última hora hi ha molt neguit, tot sembla que no funciona, que falta mil coses per lligar, però això passa sempre, ja ho ha de fer. Per tant, anirà bé.
Com diu el Manel en l'obra, quan un assaig general no surt gaire bé... No, al revés, quan un assaig general surt bé, l'obra no, però nosaltres serà al revés. De veritat, veniu la setmana que ve, que estrenem el dia 8, i veureu com que tot està solucionat, tirarem endavant i sobretot us ho passareu superbé.
Estic amb el Johnny, que és el tècnic de so. Com van aquests últims assajos?
Bueno, van una mica cessats, perquè també el tema del so s'ha agafat a una mica a última hora, em van demanar que fes les músiques, però sempre hi ha canvis d'últims moments, hi ha molta música, hi ha molt so, i s'ha de col·locar al seu lloc.
Perquè portes molt temps assajant?
Jo, precisament, sembla que un mes fa, com molt. Però, esclar, un mes que assajo, un mes que han començat a dir-me la llista de les músiques, els sons, i bueno, faig el que puc.
I què és el més complicat del so en aquesta obra?
Potser perquè hi ha alguns canvis que són bastant ràpids, entre amb una sola pàgina o una escena molt curta hi han dues músiques diferents, i potser és això un tros més difícil.
I com creus que anirà aquesta estrena?
Crec que molt bé. Jo espero que molt bé,
Què els diries a la gent perquè vinguin a veure aquesta obra?
Que és molt, molt, molt divertida i no se la poden perdre.
Doncs aquí tinc a la Marina, el Carles i l'Àngels, que també són actors i actrius de l'obra del making of de la comèdia de l'olla. Explicar una mica com estan anant aquests últims assajos.
Fatal. fatal, no se saben el paper, ens falten actors, no aconseguim ser mai tots. Com ha d'anar? Fatal. El Virgili desesperat. Virgili, desesperadíssim.
Sort tenen de que vaig arribar jo per arreglar tot aquest desastre, que si no, no haguessin avançat res. Va ser idea meva, tot això, al final.
Oiga, chato, que mi marido, és actor professional.
Però a veure un moment, si jo acabo d'entrevistar, acabo de parlar amb els vostres companys i m'acaben de dir que anàvem molt bé els assajos.
Ah, sí? Sí, no, és que don César August ho fa magnífic i ens sortirà estupendo. Sí, que vingui tothom, Tothom, sí.
Pues claro, don César Augusto es mi marido, Para que lo sepa, yo soy la señora Puigbert y Puigreich.
¿Qui és aquesta senyora? Explica'm una mica.
Que me cuesta, el catalán me cuesta.
¿Quién es esta señora?
Ahora lo entiendo, chato, porque soy de Madrid, tú ya sabes. Pues es mi marido, el gran actor del teatro español profesional allá en el foro. Ha venido en este pueblo, Sabadell, como se llame, a ayudaros a vosotros.
¿Y vosaltres qui sou?
Jo sóc la Carme, sóc la subdirectora i estic intentant donar suport al Virgili, tot i que bueno, em sembla que acabaré fent de directora, perquè hem de tirar aquesta obra endavant. I estem fent el que podem, i bueno, anem fent, però bé, bé.
No saps qui sóc jo? Amb tots els meus anys d'experiència, de glamour, d'història en el teatre, no teniu ni idea de qui sóc jo?
Mira, disculpi, no sé qui és.
Pobres aficionats que hi ha per aquí. Ja ho descobriran, ja, qui sóc jo.
Hauran de venir a veure-ho, no?
Evidentment.
I què és el que us està sent més complicat dels vostres personatges?
És que en el fons, poder no s'allunya tant de la realitat. Llavors, potser no és tan complicat com sembla.
Eso, a mí me encanta, a mi personaje, pues claro, porque yo soy la super mega estrella por descubrir, que aún no me conocen ellos, pero ya verán.
A mí no me interesa la opinión de los otros, a mí el meu personatge es ideal para mí, es perfecta, como yo.
Bueno, y parlant de l'opinió dels altres, com creieu que anirà aquesta estrena del making of de la Comèdia de l'Olla?
Sincerament?
Sí, sincerament sempre,
Doncs no en tinc ni idea. Serà una sorpresa per tots.
Pues claro, ¿cómo va a estar? Si está mi marido, tiene que ser espectacular. Claro, ¿cómo no? Aunque que en este teatro no se sabe el público cómo será. A ver, en Madrid seguro que tiene éxito. Aquí ya veremos.
Anirà increïblement bé, n'estic completament segur.
Bueno, doncs haurà de venir la gent a veure com anirà aquesta estrena de la making of de la Comèdia de l'Olla. Doncs moltes gràcies.
Amunt al taló, 6 temporades i més de 200 programes parlant d'arts escèniques.
6 temporades parlant de la passió de molts sabadellencs i sabadellenques, el teatre, a través de les ones de Ràdio Sabadell.
Cinema, radioteatre, tertúlies, recomanacions, curiositats històriques i molt més.
I arriba la 7a temporada. Tot allò que passa als escenaris de la nostra ciutat i els de més enllà.
Les veus del Teatre de Sabadell, les estrenes, futurs espectacles, cada dimecres de 9 a 10 del vespre.
Escolteu-nos en streaming entrant a la web de Ràdio Sabadell o bé al nostre podcast de Spotify.
I segueix-nos a les xarxes, a Instagram i a Facebook.
Amunt al taló, amb el suport de l'Estat. Teatre de Franc.
I en aquest moment del programa saludem, com cada dimecres, a la nostra experta en cartellera barcelonina, l'Elvira Franc, que ens porta un parell de propostes teatrals de la capital, una al TNC i l'altra al Teatre Acadèmia. Elvira, bon vespre.
Hola, bon vespre i benvingut. Estic molt contenta que tornem a tenir, bueno, com a presentador, debutes avui. I bueno, segur que ho faràs molt bé, aquesta nova etapa que comencem.
Moltes gràcies, però estem aquí per parlar de dues teatre. Obres. Dues obres que has anat a veure aquesta setmana.
Exacte.
Quines són?
Doncs mira, primer de tot parlaré Mira, avui parlaré de dues obres ben diferents.
D'acord.
Una, un drama sobre un fet real, i l'altra, una peculiar actuació de tres pallassos. Comencem pel drama.
Perfecte.
I així acabarem rient.
El drama, Dirty Boys.
Dirty Boys.
El Teatre Acadèmia.
El Teatre Acadèmia, que és una producció de la companyia Les Bèsties, amb dramatúrgia de Gerard Guix, dirigida per Àgata Casanovas, interpretada per Martí Cordero i Sergi Espina. Un treball d'investigació i aprofundiment sobre un tema molt dur que la companyia teatral ha estrenat justament, com deies, al Teatre Acadèmia. Va ser rigorosa estrena, eh? Un text profund i reflexiu que examina un fet real que va colpir per la crueltat dels seus protagonistes. El 1993, dos nens de 10 anys van protagonitzar un fet realment esfereïdor. Van matar un nen de 2 anys. El van assassinar, eh? Al cap d'uns anys, després d'haver passat per un correccional i per la presó, aquests nens, ara convertits en uns joves nois de més de 30 anys, intenten refer la seva vida. Però sempre els perseguirà i els condicionarà el que van fer de petits. Tothom es mereix una segona oportunitat? Aquesta és la pregunta i així comença l'obra. Que, tal com diu el títol, Dirty Boys, són uns nois bruts, eh? Uns nois bruts pels seus actes de fa uns anys i que ara encara també són bruts per les circumstàncies que es van trobant a la vida. Els remordiments, el sentiment de culpa, els anys de presó, els ha modificat la vida. El govern del seu país, d'alguna manera, els protegeix, facilitant-los canvis d'identitat, buscant les feines, unes feines poc reconegudes, però ells s'han convertit en el noi A i el noi B, que mai acaben de trobar la pau i la serenitat per fer de la seva vida una vida normal, diguéssim, que és el que ells busquen. Mm-hmm. Unes interpretacions brillantíssimes, brillantíssimes, d'aquests dos joves actors que fins ara jo no els coneixia, eh? Els vaig descobrir, i que personalment em van deixar literalment impressionada. El seu treball també és gràcies a una direcció mil·limetrada i fantàsticament ben estructurada d'Àgata Casanovas, amb uns moviments de bralles, d'escenes amoroses, de disbaixa, balls i corredisses que enganxen minuciosament amb els efectes sonors i la il·luminació, i que requereixen unes molt bones qualitats físiques i vocals dels actors. Com a escenografia, només hi ha 8 o 10 matalassos. No els vaig comptar. No els vaig comptar per la càrrega d'emocions que em van veir. No vaig tenir la curiositat de comptar-los, sinó de gaudir de l'espectacle, eh? Amb diferents... Els matalassos estan en diferents fonts de colors i Cordero i Espina els fan servir per jugar, per barallar-se, per fer acrobàcia, inclús per representar alguna figura humana. Dirty Boys és un espectacle de gran nivell, tant pel text com les interpretacions i direcció. No us la perdeu, no us la perdeu. Les podeu veure fins al dia 9 d'octubre. Teniu encara dies per poder-hi anar.
Però no són tants, que s'espavilin,
no
que s'espavilin.
Exacte, perquè ha tingut molt bona acollida i les entrades volen.
Clar. Imagino que és això, no? Una obra per anar-hi, per pensar, i que et posa un fet que en aquell cas és molt important per les seves vides, però imagino que també surts pensant sobre les petites coses que ens passen, com ens poden afectar.
Sí, i és molt dur, eh? Hi ha escenes duríssimes, eh?
Ja.
S'ha d'anar una mica preparat amb aquest sentit, de que, a veure, no són uns fets normals, eh? Assassinar un nen de 2 anys, i de la manera que ho van fer, que ho expliquen, és molt fort, però és que ho fan tan bé.
Clar.
Està tan ben muntada tota l'obra que d'alguna manera et colpeix, però també en disfrutes.
Doncs anem a parlar de l'altra.
Anem a la segona, que sí. És molt diferent. Eh?
Doncs MDR.
MDR.
Les sigles de...
Els Jardins del Teatre Nacional de Catalunya.
D'acord.
Els Jardins, eh? Els Galindos, coneguts pallassos que han obtingut diversos premis pels seus muntatges, assídues a la Fira de Tàrrega i amb representacions en bona part del nostre territori i més enllà, presenten ara el seu espectacle, que ja fa un temps que volten, en un lloc insòlid. Que personalment només jo havia vist teatre per infants en els jardins aquests, eh? Abans de començar la representació, el públic s'espera als jardins o al vestíbul de la sala tallers, que és allà on la representa que la fan, i de sobte els tres pallassos van encaminant els espectadors en un racó del jardí del TNC. els fan seure sobre uns pots de pintura davant d'una paret on hi ha una bastida, i en un costat hi ha un petit habitacle típic dels vàters de carrers que fan servir els paletes, aquells tancarets petitons. Aquests seran els elements d'escenografia que serviran per fer les seves proeses. Uns pallassos amb una actuació no apta per infants, ja que presenten una funció arriscada, plena de crítica, i escenes amb unes una mica escabroses i unes qüestions que fan pensar i qüestionar-se molts conceptes, però sempre representades amb el to esbojarrat i còmic típic dels clowns de circ. Un meravellós espectacle, meravellós, ple de caigudes, bufetades, malabarismes, corredisses, acrobàcies i números insòlits del que poden fer els pallassos més agosarats i divertits del nostre temps. Tres actors i tres noms: Rossinyol, Mardi i Melon, que interpreten, jo diria, un cru drama que fa pensar en els falsos judicis, en tenim alguna referència dels falsos judicis, i el seu particular veredicte final, que també sabem com acaben aquests judicis. Amb l'afegit que moltes situacions fan esgarrifar, com també fan esglaiar les seves temeràries interpretacions. Temeràries, hi ha moments que penses que cauran. El títol, MDR, vol dir mort de riure. I en més d'una ocasió fa pensar que si seran els espectadors que es moriran de riure frenèticament o seran els mateixos actors que en un moment de descoordinació podrien tenir qualsevol accident. El primer pot passar. El segon, afortunadament, no passa, gràcies a la seva gran professionalitat i connexió entre ells. De fet, el que sembla que tot està improvisat és un espectacle sumament que necessiten una concentració i que hi ha molts assajos darrere. Si podeu, tampoc no us la perdeu. Aquesta macabra, satírica i moltes vegades escatològica funció. Però si aneu, aneu-hi preparats també, No sigui cas que us moriu de riure i caigueu com un sac a mitja representació. La podeu veure fins al 2 d'octubre, també. És justet, això.
Sí, sí, sí. I completament diferent, de les que has comentat.
Dues coses ben diferents.
Sí, sí, sí. I el fet d'estar als jardins no fa que el soroll de fora molesti?
No, perquè queda molt arrecerat. És els jardins que estan tocant a la sala tallers. No se senten sorolls. Ja fan prou soroll ells.
D'acord.
D'aquesta manera.
Doncs, Elvira, moltíssimes gràcies pels comentaris i per les recomanacions. I seguim la setmana vinent amb més propostes teatrals que podem veure a la capital.
A vosaltres.
Gràcies i bon vespre.
Adéu-siau, bon vespre.
I acabem amb un altaló d'avui. Us recordem que podeu recuperar tots els nostres programes a Spotify. Només cal que busqueu amb un altaló al cercador i trobareu el nostre podcast. Rescateu també aquest programa i tots els altres a la carta, a la web de Ràdio Sabadell. Seguiu-nos a les xarxes, a Instagram, @amunaltaló.està, i també a Facebook. Tornem ben aviat, amb més gent teatrera i parlant de les novetats dels escenaris locals. Bona nit.
Amb un altaló. El teatre sabadellenc. A Ràdio Sabadell.